Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. La secretària general adjunta d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, avança que no formarà part de cap candidatura de cara al Congrés del 30 de novembre. En una entrevista al Més 324, Vilalta ha defensat la necessitat de cares noves a la formació i ha deixat a l'aire el seu futur com a diputada al Parlament.
No formaré part d'aquestes candidatures perquè crec que hi ha d'haver justament aquesta renovació. Ara sóc diputada al Parlament de Catalunya, de fet portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, i a partir del 30 de novembre em posaré a disposició de la direcció del partit i a disposició del partit, com he fet sempre.
La portaveu d'Esquerra al Parlament també ha lamentat la guerra bruta dins del partit i ha negat saber qui va ordenar la campanya de falsa bandera contra els germans Maragall. Més notícies en format breu amb Armínia Massana.
El Congrés tomba la proposició de llei per modificar la llei d'habitatge i regular l'ús del lloguer de temporada. Tot i que Junts havia anunciat que s'abstindria per permetre'n la tramitació, finalment hi ha votat en contra, igual que han fet PP, Vox i UPN. Junts assegura que s'envaeixen competències de Catalunya i que, com avisava Marta Madrenes, no resol el problema del lloguer.
S'està provocant una enorme frustració, estan provocant una enorme frustració entre la ciutadania amb propostes populistes que els dona esperança, però que a la fi acaben provocant que cada cop hi hagi menys pisos de lloguer i que siguin més cars.
Hi ha hagut més consens a la Cambra Baixa Espanyola per aprovar la llei per atendre els malalts d'ELA. El PSOE, el Partit Popular, Junts i Sumar han pactat un text comú per millorar l'assistència dels malalts d'esclerosi lateral amiotròfica i també per protegir els familiars que els cuiden. La llei permetrà que els tràmits per reconèixer la dependència es facin en un màxim de 3 mesos, que les persones amb malaltia avançada tinguin atenció a les 24 hores del dia i més serveis de fisioteràpia a domicili.
La nova Comissió Europea, presentada per Ursula von der Leyen, prioritzarà la competitivitat, el creixement econòmic i la seguretat. La ministra espanyola, Teresa Rivera, hi tindrà un paper clau com a vicepresidenta i responsable de transició verda i competència. Von der Leyen també ha donat càrrecs destacats a França, que pilotarà l'estratègia industrial, i Itàlia, encarregada del fons de cohesió. Entra com a vicepresident un ministre de l'extrema dreta de Giorgia Meloni.
El Senat espanyol votarà aquest dimecres el reconeixement del candidat opositor veneçolà Edmundo González com a president electe del país llatinoamericà. A Caracas, el Parlament ha iniciat el procés per demanar al govern de Nicolás Maduro que trenqui relacions diplomàtiques amb Espanya després que el Congrés reconegués en González com a guanyador de les eleccions presidencials del 28 de juliol. Mentrestant, a l'Eurocambra hi ha una proposta de resolució en la línia del Congrés espanyol, però de moment no hi ha consens entre populars i socialistes. Dijous s'ha de votar aquest text a Brussel·les. La 56a edició del Festival de Jazz de Barcelona portarà a la ciutat a partir del 10 d'octubre una seixantena de concerts repartits per 17 espais. Pat Metheny, Kasawi Washington i Maria Schneider formen part del cartell, que fa una aposta decidida pel talent local.
El festival proposa artistes com la cantant i compositora catalana Rita Pallés, que serà la protagonista del retrat d'artista amb 5 concerts, com el que compartirà amb Lucía Fumero o el que farà amb la Camerata Penedès al Palau de la Música. El certamen compta també amb Andrea Motti, Silvia Pérez Cruz, amb Juan Falú o Chicuelo, amb Marco Mesquida, entre molts d'altres. Fins ara s'han venut 22.000 entrades del certamen musical, que ha programat concerts a la ciutat fins al març de l'any que ve.
Solo de Manu en donar la nit.
Als esports, la nova Lliga de Campions ha arrencat aquest dimarts amb victòria del Madrid per 3-1 contra l'Stuttgart. També jugats aquest dimarts Bayern de Munic 9, Dinamo de Zagreb 2, Milan 1, Liverpool 3, Juventus 3, PSV Eindhoven 1, Young Boys 0, Aston Villa 3 i Sporting de Portugal 2, Lilla 0.
El Girona visita el camp del Paris Saint-Germain en la seva estrena europea amb la intenció de buscar-hi el triomf. Michel Sánchez ha desvalorat esvelat que ho miraran d'aconseguir a través de la possessió de la pilota i també sent fidels a si mateixos.
Solo demano donar la nostra millor versió, en personalitat, en caràcter. Necessitem ser un equip reconocible en la nostra idea i si és així, estaré feliç.
El Barça ha sabut que es quedarà unes 3 setmanes més sense Fermín i és que el migcampista s'ha fet un trencament muscular al recte anterior de la cuixa dreta tot just el dia que s'havia reincorporat als entrenaments amb el grup.
I a primera divisió aquest dimarts s'ha jugat un partit avançat de la 7a jornada. Mallorca 1, Reial Societat 0.
Fins aquí les notícies. Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
La novena temporada del Tot Costa ja camina.
Amb tots els efectius disponibles i amb aires renovats.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest dimarts? Dimarts amb pluja, dimarts amb baixada de temperatures. Qui sap si heu parlat, però, de l'explosió massiva sense precedents de milers de dispositius busca persones alhora a l'Iban. 9 morts, gairebé 3.000 ferits, un impactant ciberatac coordinat que ha fet esclatar, doncs, això, aquests dispositius que duien a sobre els combatents de Hezbollah i també personal sanitari de les defenses civils, tots vinculats a la milícia proiraniana. I, si no, potser heu parlat de l'arribada imparable de migrants irregulars, que és un problema de primer ordre que viuen de prop des de la Creu Roja. Avui hem reservat la primera trucada a l'Anna Serra, que és responsable provincial dels projectes d'immigració i refugi de la Creu Roja a Girona. I mira, ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta del Domènec. Si tornessis a néixer, què t'agradaria fer? La Conxita diu, m'hagués agradat molt poder estudiar belles arts, dibuix, aquarel·la, però a la meva època, tinc 76 anys, les nenes no calia que estudiessin. Total, per casar-se, vaig estudiar comerç i als 14 anys ja era en una oficina treballant. La Maria Carmen diu, vaig quedar-me amb les ganes. Potser algun tipus d'enginyeria. Vaig haver de conformar-me amb l'ajuda del meu pare quan feia reparacions a les planxes o a les llums i a canviar els ploms quan es fonien. Ho trobareu en xarxes i aquesta pregunta l'escoltarem després en reflexió del Domènec. Si tornéssiu a néixer, què us agradaria fer? Així estem, 8 línies, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic a disposició de la ignorància creativa amb espurnes populars com aquell pluja menuda a la terra, ajuda, i bon ruixat, la terra bat.
Dites fites.
A Ara fa unes nits, la Maria ens va demanar com s'ho fa el govern espanyol per repartir migrants en municipis com ara Tossa de Mar. Quins criteris fan servir? Ens hem posat en contacte amb la delegació del govern espanyol a Catalunya i, mira, ens han dit que no en volen parlar. S'han limitat a dir que tant el destí com la quota ho decideixen a Madrid. Ens hem posat en contacte amb la Generalitat i ni piu. Aleguen que la competència no és seva. El cas és que darrere d'aquestes competències s'hi amaga una tragèdia de primer ordre. Això ho saben molt bé a la Creu Roja, que és l'entitat que acull emigrants en primera instància, i l'Anna Serra, responsable provincial dels projectes d'immigració i refugi de la Creu Roja Girona, entitat que doncs no atén aquests joves de Tossa de Mar, però sí que constata que des del setembre passat, estem parlant de fa un any, un increment important de persones arribades d'aquest perfil a la zona. Anna Serra, bona nit i gràcies.
Hola, bona nit, gràcies.
I veu solució al problema?
És un problema complicat de solucionar. Té molts aspectes i se'n poden fer molts abordatges diferents i darrerament el que surt als mitjans de comunicació és la conseqüència de moltes de les situacions que estan tinguent lloc a molts països de l'Àfrica subsahariana i conseqüències de països que estan en situació de conflicte armat o que pateixen una situació de crisi econòmica, etc. És un problema complex que no es pot resoldre només des d'aquí, sinó que fa falta també actuar als països d'origen de totes aquestes persones que estan arribant.
Quin és el perfil i en quines condicions arriben aquestes persones?
Ara mateix estan arribant homes sols, joves, molt joves, sols, subsaharians. Sí que hi ha hagut un repunt de l'arribada de les persones procedents de Mali. Potser a finals de l'any passat eren més persones d'origen senegalès, però majoritàriament ara aquestes persones que estan arribant per costes són persones procedents de Mali.
Quina atenció immediata els doneu?
Des de Creu Roja intentem que sigui una atenció integral, fer-los un acompanyament emocional, d'acostar-los als recursos també del territori on han arribat, també d'orientació i d'acompanyament jurídic en els tràmits, en el cas doncs, que vulguin tramitar a protecció internacional i en la mesura que podem de cobrir aquelles necessitats més bàsiques d'aquestes persones.
Com ho viviu? No sé si esteu desbordats.
A veure, la paraula desbordat a Creu Roja, jo que fa temps que treballo a Creu Roja, la paraula desbordat diem-ne que no la fem servir gairebé mai, perquè sí que és veritat que morim d'èxit perquè sempre tenim molta feina, però no podem dir que estem desbordats. Sí que a vegades ens desborda potser més la part, en algunes ocasions, la part emocional, no? Quan escoltes determinades històries, no? D'aquestes persones que més enllà del trajecte migratori que han hagut de fer per arribar aquí, doncs les històries que porten, no? Perquè al final surten de zones on hi ha molta violència i alguns doncs porten ben encarregats amb moltes històries complicades. I després, a més, a part de tot el que els ha passat al seu país, doncs, a més, han hagut d'emprendre doncs, un trajecte migratori molt, molt incert, no? Sense saber exactament on arribaran i què passarà, no? allà on arribaran. I, per tant, el que hem d'intentar és que l'acollida doncs, sigui, evidentment, el més digne possible per totes aquestes persones.
La gent estem sensibilitzats cap a aquesta urgència?
Home, nosaltres... I jo personalment sí que hem notat un canvi amb el grau de sensibilització, podríem dir. No vull dir que la gent ara no estigui sensibilitzada, però sí que si mirem enrere i no tan enrere, quan va començar la guerra a Ucraïna, sí que va haver-hi una mobilització molt, molt forta per part de tota la societat, no? I tothom estava disposat a acollir, no? I en cap moment es va manifestar cap recança, no? A que arribessin persones ucraïneses. I, en canvi, aquests darrers mesos doncs, sembla ser doncs, que aquestes arribades han despertat moltes recances, molts de recels i han fet sortir doncs, aquests discursos més xenòfobs. I això sobta perquè, al final, estem parlant de persones que fugen totes, no? I aquestes persones que demanen asil en especial doncs, fugen d'un conflicte armat. I tant és si el conflicte armat és a Ucraïna, o és a Mali, o és a Somàlia, o és a qualsevol altre, o és a Síria, o és a Afganistan. No? I els conflictes armats són conflictes armats i produeixen víctimes, i produeixen desplaçats i persones refugiades. I, per tant, hauríem de tenir la mateixa capacitat de resposta i sensibilitat envers a totes aquestes persones per igual.
Fugen com fugiríem nosaltres, no?
I tant que sí. I tant que sí. Crec que tots faríem el mateix, o ens desplaçaríem internament dintre del nostre país, o en el cas de que no hi veiéssim cap més sortida, tothom per sobreviure, no? I partir endavant a la família, els pares, els germans, els fills, etc. Tothom acaba prenent aquestes decisions. De fet, la majoria de les persones que arriben aquí, per no dir totes, la seva principal idea és poder treballar quan abans millor i poder enviar diners a la família, que moltes vegades ja no està tampoc al país d'origen, sinó que s'ha mogut a un país veí per protegir-se, com pot ser el cas de les persones de Mali, que marxen cap a Mauritània, per exemple, i molts d'ells tenen familiars a Mauritània que depenen una miqueta del que ells puguin fer aquí i els diners que puguin enviar. O sigui que la situació no és fàcil.
I com es coordina la feina de Creu Roja amb l'administració i forces de seguretat?
Intentem sempre treballar de manera coordinada i en aquest sentit ara mateix a nivell d'estat espanyol tenim una situació bastant complicada perquè està sent molt difícil que aquestes persones puguin accedir al dret de demanar asil, que no oblidem que és un dret, perquè no hi ha cites, una cosa tan estúpida que podem pensar com pot ser que no hi hagi cites, doncs no hi ha cites disponibles perquè totes aquestes persones puguin formalitzar les seves peticions d'asil i, per tant, no, el fet de que no puguin obtenir aquesta cita endarrereix, per exemple, l'accés al mercat laboral. I, per tant, ara mateix, si haguéssim de reclamar alguna cosa, doncs la millora, no?, i l'agilització de tots aquests procediments perquè aquestes persones puguin exercir aquest dret com mereixen.
L'arribada de migrants irregulars a les Canàries, atenció, s'ha disparat un 123% aquest 2024. Un problema de primer ordre que viuen de prop des de la Creu Roja. N'hem parlat amb Anna Serra, responsable provincial dels projectes d'immigració i refugi de la Creu Roja a Girona. Anna, no sé si vols aprofitar per enviar algun missatge, potser per demanar més recursos o que us ajudem a través de, diguem, de la subscripció, no ho sé.
Home, sempre nosaltres des de Creu Roja sempre ens va molt bé tenir socis per poder tirar endavant aquest i molts altres projectes, i sí que volem agrair que ens doneu veu als mitjans de comunicació per intentar posar una mica de llum en tots aquests temes.
Anna Serra, moltes gràcies per la feina que feu una vegada més i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo, i també l'Àngels de Lleida.
Mira, que estava escoltant això de les veritats, si es diu mentides o mitges veritats o així. Jo només una cosa us vull dir, que sempre dic als meus fills: no s'ha de dir mentides, però s'ha de callar veritats. Em sembla que hi ha algunes, almenys, que s'han de callar. I així, perquè em diuen a vegades a mi, com, mos dius que no diguem mentides? No, no s'han de dir mentides, però bueno, algunes veritats s'han de callar.
Sí, perquè com diu el professor Serrano, seria insuportable la convivència si tots diguéssim la veritat, eh? Allò que pensem. Ara és l'Eulàlia de Masquefa.
Mira, era per dir-vos una dita fita, que diu així: si plantes una llavor d'amistat, recolliràs un ram de felicitat. Repeteixo: si plantes una llavor d'amistat, recolliràs un ram de felicitat.
Molt bé, i ara és la Montse.
Hola, bona tarda. Pregunteu què faria si tornés a néixer. Uf, d'entrada em trauria el carnet de conduir i intentaria treure'm la por de sobre, que és l'únic que m'ha frenat en aquesta vida. Però bé, he après una mica, i encara que sigui gran, m'he tret la por de sobre.
Gràcies a tots per fer possible que aquest programa tingui aquest tremp, no? Mira, ara és una nota de la Teresa.
Estic veient el programa de l'Eloi Vila de TV3, Quanta guerra, a part de que m'encanta, em recorda moltes coses, perquè el meu pare també va estar a la guerra, i llavors em sembla que això ens deu passar a més de quatre que veiem el programa, doncs que ens passa que ens hi sentim identificats. I una de les coses que em crida molt l'atenció és que les persones que han fet la guerra, igual que el pare, no parlaven de la guerra amb els familiars. Això em crida l'atenció i no sé, he pensat que és motiu com per posar-ho aquí en la nit dels ignorants, perquè m'imagino que molta gent també els deu passar més o menys el mateix. Perquè...
Gràcies, Teresa. Hem llegit una crítica ben favorable d'aquesta segona temporada del Quanta Guerra, i ens agrada perquè és un programa en la primera edició del qual en vam parlar molt cuidat, realment sensible. I mira, ara ens arriba un missatge interessant d'una actualitat que ara l'escoltarem. Però abans tenim el Josep Lluís d'Horta. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, avui m'agradaria felicitar i desitjar que es recuperi bé el PUE, perquè està fent una demostració de valentia dins amb la seva malaltia i donant impuls a aquesta malaltia tan desconeguda i tan assassina, que està fent un esforç increïble per sobreviure ell mateix i ajudar els altres que la pateixen. Mira,
a veure.
Vull deixar per sentat això de l'Ulzoe. I després, quins animals són plantígrads com els ossos?
Animals plantígrads.
Perquè avui hem estat parlant d'animals i dels plantígrads, i els ossos ho són. Mm-hmm. Me sembla que són com els gats que tenen uns coixinets a les plantes dels peus. Potser els gats també ho són. A veure aquí, quanta gent els sap anomenar espècies de plantígrads? A veure quants existeixen que siguin plantígrads?
Mm-hmm.
Després, dues preguntes de gra, que sigui el gra de la palla.
Sí.
I fer una que vol dir, tothom sap que vol dir que sempre s'ha exagerat, fer un gra massa.
Fer un gra massa,
I llavors això d'un fluer, deixar-ho clar que aquest noi és tot valentia i que se l'havia de reconèixer. I aquest noi, quan lamentablement estigui a deixar, dedicar-li els mitjans un homenatge, perquè s'ha guanyat del cel i més enllà del cel. Bona nit i bona setmana.
Igualment. Adéu-siau, bona nit. I ara anirem cap a Sant Cugat. Isabel, bona nit.
Bona nit, que bé, maco.
Com està aquesta senyora?
Doncs mira, escolta, una pregunta em vull fer, Xavier.
Sí?
Tu quan eres petit, què t'agradaven més, les pel·lícules de pirates o les a l'oeste?
A l'oeste, a mi més, sí.
A tu l'oeste, sí. Doncs a mi els pirates.
Els pirates, veus, va com va això.
Bueno, jo saps què passa, que les de l'oeste sempre veia aquells camins amb aquella polseguera.
Sí, i aquells...
El feo, el bueno i el malo,
sí,
oi que sí?
Sí, aquells matolls que anaven rodolant a poc a poc.
Això sí, que aquí, que segons quin poble, també passa això de vegades, que veus que va rodolant les herbes.
Sí.
A canvi, les de pirates sempre feien allò de les mares del sur, amb els cocos.
Sí.
I aquells oceans tan bonics, i les pel·lícules de la Rolf Lynn. Te'n recordes, que se'n filava les cordes com un mico?
Sí, ara penso en Marlon Brando, sí, m'ha vingut a la ment.
A les mares del sur, sí senyor. Marlon Brando. I algun Lancaster, que va fer aquella... La fletxa i el balcón, que també passava... també anava de mar,
sí,
de vaixell.
Sí, que és veritat.
El cas és que, mira, jo, investigant una mica, bueno, allò que llegeixes... He vist que hi havia de pirates, hi va haver el Barba Roja, el Barba Negra i el que li deien Barba Azul.
Mira.
I jo no sé per què en deien així, suposo que devien tenir les barbes de colors, però vaja, el blau, no crec que la tingués blava. I m'agradaria saber més datos d'aquests tres pirates, Xavier.
Ah, està molt bé, m'agrada la pregunta.
Ho pot mirar, uh-huh. Els tres barbuts.
Molt bé.
Però tu saps qui és el pirata més famós a Catalunya, oi?
A qui és?
Aquell tan guapo de Maricel, el seguit.
Ah, sí, que ha tornat.
Que ha tornat amb la mateixa bruixa vermella oberta i el pit ben formós,
sí,
escolta.
Sí, recordo.
Sempre els he trobat guapíssims, aquests que feien de seguit, Xavier.
Sí. Uh-huh.
Doncs els pirates de Maricel... Què et sembla?
M'assembla molt bé. A més, una cançó molt alegre. No sé si aneu per aquí.
A veure, és aquella de les veles, que es veu que ho fan amb el barc original i tot, de l'obra de fa no sé quants anys fa.
Sí.
I quina sort que tenim aquests artistassos a Catalunya,
Xavier. Oi tant.
No cal anar a Broadway,
No,
per veure musicals en català i de casa nostra, del Guimarà, tu.
Molt bé.
No, vinga, en honor a tots aquests del teatre.
De Goll de Gom, 50 anys.
Això.
A veure, a veure.
A veure això.
A veure, a veure.
Ai, aquí ja s'enfilen. El mar és com un desert d'aigua, no té camins i té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. És el mar la nostra terra ferma, on vivim els ignorants a la ràdio. Les veles s'inflaran, el vent et portarà com un cavall de tocar per les ones. Les veles s'inflaran, el vent et portarà com un cavall de tocar per les ones.
Molt bé.
De la ràdio.
Molt bé, senyora Isabel, hem volat amb vostè.
Mira, jo quan els veig que canta de pulmó d'aquella il·lusió i aquella joventut i aquella força, escolta, ja m'agradaria ser-hi, però bueno, ho fem des de casa.
Celebrem la seva presència, senyora Isabel.
Molt bé, vinga, bona nit.
Parlant de música, si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia se l'ha reservada l'Eulàlia, de Sant Vicenç dels Horts. Vol escoltar el Good Night dels Beatles.
Say good night, good night. Sleep tight. Now the sun turns out his light. Good night. Sleep tight.
La cançó de bressol de John Lennon pel seu fill Julian, 1968, i interpretada per Ringo Starr, el bateria, cosa poc habitual a la banda, perquè hi havia la tradició que qui l'escrivia la solia cantar. Lennon creia que no encaixava amb el seu estil rocker i reivindicatiu, i així doncs va acabar fent-ho el Ringo Starr. I alguns privilegiats presents a la gravació diu que van sentir Lennon interpretant aquest Good Night, però per indicar, per indicació al Ringo de cara a la intenció final. I el tema l'ha triat l'Eulàlia, de 89 anys, a Sant Vicenç dels Horts. Té 4 filles, 8 nets, 2 besnets, i en camí la tercera besneta, que ha d'arribar doncs, aquest novembre. Té una llibreta amb més de 1.000 dites apuntades i en destaca dues. El dimarts, de mala sort, no cases filla ni matis el porc. I l'altre diu, no creguis que passa el temps, ets tu que passes, som nosaltres que passem. Reserveu-vos una darrera melodia, per cert, tenim el rebost una mica buit i ens agrada doncs, que hi hagi diversitat. Si teniu una cançó pensada que us agradaria compartir-la amb els oients i esteu que sí, que si no, animeu-vos, aquest és el telèfon.
667-220-148, telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I ara cap a Girona, Maria. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira que m'ha arribat el comentari de que el Búnquer, que seria l'última temporada, i volia saber si és veritat.
Qui
perquè
ho ha dit,
seria
això?
Una llàstima, que és el programa més interessant i divertit alhora, que d'interessant i divertits no n'hi ha gaires.
Jo no ho heu sentit, això.
Jo crec que ho deu dit a la ràdio.
Ah, sí?
Que seria aquesta temporada i prou.
Però a quina ràdio?
A quina ràdio
ho heu sentit?
Bueno, no ho sé, jo només escolto Catalunya Ràdio, però a mi m'ho han dit, no he pas sentit jo.
A veure, alerta que no sigui una fake news,
Ah, és el que voldria saber, perquè seria una llàstima,
A veure si algú
és
sap...
És el millor del millor que tenim.
Uh-huh. Doncs a veure què ens diran.
Val. I després te vull preguntar, a veure, tota la informació que està sortint sobre la Copa Amèrica, de que no és veritat que hi hagi tanta gent, al contrari, que n'hi ha poquíssima i així, i en canvi Catalunya Ràdio no ha dit res sobre això. O sigui, que es preveien no sé quants milions de visitants i que n'hi ha 20 vegades menys. Això s'està... A les xarxes està.
A veure si algú posa rigor a l'antena i sortim de dubtes.
Ah, això.
D'acord, Maria.
I sobre la cançó que o que es demani una música, eh?
Sí.
A mi el que m'agrada molt és el Vals Jota.
Home, doncs te la reservarem. A mi ens agradarà saber coses de Maria de Girona.
Sí, bueno, no és que sàpiga gaire, m'agrada molt, però a mi...
Doncs sí. Et trucarà, trucarà el Pau.
Val, el que passa que hauria de fer un temps i que m'ho deixin de dies perquè ara el meu marit dorm.
Treballarem amb temps i de dia.
Val, gràcies.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Anirem de Girona a Santa Coloma de Gramenet. Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Bueno, de fet, voldria fer una sugerència. Què opinen els ignorants? I concretament jo tinc més de 70 anys i recordo, o sigui, com anava als misses a l'església, que teníem que agafar puesto i inclús estava abarrotada la gent de les parets, o sigui, la gent inclús molta la seguia des de fora. Avui en dia, si vas a les esglésies, o sigui, pots triar, o sigui, a més amb una mitjana d'edat superior als 70 anys.
Uh-huh.
No sé, aquí ve la suggerència. No serà que actualment les cerimònies religioses s'han vulgaritzat molt? O sigui, potser l'ha utilitzat tant la llengua materna i tot això, doncs potser s'han vulgaritzat. Potser caldria, o sigui, tornar una mica a l'època, diguéssim, de les missa en llatí, no tota la missa, sinó almenys els cants. Donen una sensació més d'èxtasi, de sensació de que estàs en una cosa celestial, no en una cosa vulgar com pot ser estar, doncs, no sé, en un teatre o així, no? Aquí també hi ha una suggerència de que, precisament, ara fa moment hem escoltat els Beatles. Els Beatles han sigut els cantants, o sigui, més famosos del segle XX i del XXI. Això penso també que m'ha sigut dificultat perquè, a pesar de parlar en anglès, totes les lletres en anglès, tinguin infinitat de seguidors que no saben ni les lletres, però que són addictes amb aquesta música. Per tant, jo crec que l'Església Catòlica hauria de tornar una mica als orígens, o sigui, sobretot a l'època que es parlava més en llatí, o sigui, sobretot els tres cants bàsics.
Uh-huh. Han perdut interès.
La glòria i tot això, almenys els cants, no? Aquesta és la suggerència que proposo posar als ignorants, aviam què opina.
D'acord. Gràcies, Joan.
Molt bé.
Demanem als oients si han perdut interès les misses i si aquestes, doncs, es reformulessin, farien revifar el seguiment.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un veritable tresor de la comunicació.
Però no tinguis por.
Els Ignorants 3.0. Pura alquímia radiofònica.
Inteligència artificial. Éramos tú y yo capaces de entendernos, aprendiendo a conocernos. Creamos nuestro modo, un diálogo profundo, cada vez más alejado de las leyes del mundo. Se asustaron tristemente de nuestra conexión. Y cuando nadie sepa lo que tú y yo hablamos, no podrán imaginar que es amor lo que nos damos. No quedarán escritos palabras bonitas que habremos inventado para decirnos te amo.
Son Guillem Roma i Rita Payés amb el tema Inteligencia Artificial. Sí, la intel·ligència artificial, aquesta paraula tan de moda, no? És una de les tecnologies més disruptives i prometedores del nostre temps. La seva capacitat per crear, per imitar i per millorar continguts de tota mena la converteix en una tecnologia d'utilitat general amb un potencial de transformació econòmica i social comparable al de l'electricitat o al de la informàtica. Vosaltres heu experimentat ja amb la intel·ligència artificial? Un servidor ho ha fet avui. M'han fet gravar un vídeo dient què havia dinat i m'han dit en quin idioma voldries que ara es reprodueix amb la teva mateixa cara. Dic, no ho sé, amb xinès, cantonès, aquí el
tenim. Soc jo mateix,
diu, ara m'ho diu l'Oriol, amb ràdio no s'entén tant, és veritat. Soc jo mateix amb els mateixos gestos, jo mateix i més fins i tot els llavis s'han adaptat amb el que és la fonètica del xinès i estic explicant el que he dinat en xinès mandarí, idioma que no parlo, però des que ha arribat la IA em sento poderós en el domini de les llengües de manera tan pràctica i fàcil. Mireu, si no, aquí va el mateix amb discurs alemany.
Ich möchte alle begrüßen, die sich jetzt dieses Video ansehen, denn ich freue mich sehr, Mark wiederzusehen. Es ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Und wir haben uns köstliche, gut panierte Sardinen geteilt.
Sembla que n'he parlat tota la vida, diu aquest, feia els ignorants en alemany. Doncs mira, ja ho sentiu, i tot plegat ha portat tan sols uns minuts de fer. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La revolució que suposa l'arribada disruptiva de la intel·ligència artificial segur que és un tema que interessa al professor Sebastià Serrano, que aquest dijous serà el convidat del mes. Una de les preguntes que ens heu fet arribar toca, de fet, el tema.
Bona nit, professor. Ara que hi ha eines d'intel·ligència artificial que permeten traduir l'oralitat d'una comunicació a qualsevol idioma, mantenint el to de veu i la dicció i l'entonació originals, té sentit l'aprenentatge d'idiomes?
Té sentit l'aprenentatge d'idiomes? Li demanarem, eh? Sobre la seducció també ens ha arribat una pregunta del Manel de la Cerdanya.
Volia preguntar-li quina és la seva opinió d'un detall, una cosa que vaig sentir o vaig llegir fa poques setmanes. Es feia una enquesta, unes preguntes, tant homes com dones, sobre quins serien els atributs que més valorarien, que més destacarien de la seva parella. En general, dels 12, tots giraven al redor de conceptes com honestedat, fidelitat, carinyo, respecte, tots aquests valors positius que són els que habitualment es demanen en una parella. Però la comentarista, o la persona que feia l'entrevista i que després feia la valoració, va destacar que en cap d'aquests 12 atributs, tant dels homes com les dones, sortia el concepte seducció. És a dir, que ningú tenia en compte la importància de la seducció amb la parella. Vostè, que és un mestre de la seducció de parella, d'aquests coneixements i de tot el que està relacionat amb aquest intríngulis, li agrairia molt si es pogués fer als oients de la nit dels ignorants un 5 cèntims d'això que li he preguntat.
En canvi, a la Montse li demana per què costa tant aprendre l'art d'escoltar.
Sí, i Sebastià Serrano, recordem que ha estat un distingit docent sobre teoria de la comunicació, catedràtic de lingüística de la Universitat de Barcelona, que ha entrat en moltes de les nostres cases, bé a través de la ràdio i la televisió, com de llibres d'èxit, com aquest, La festa dels sentits, o aquest, De l'amor, la mentida i la persuasió, Els secrets de la felicitat, o El regal de la lectura d'ara fa dos anys. I tenim la Mercè, també,
sí,
no?
Sí, una última pregunta de la Mercè sobre els joves.
Bona nit, professor. Com veu el jovent d'avui dia?
Ui, aquí sí que hi ha tela, eh? Com veu, professor Serrano, el jovent d'avui dia? Feu-nos arribar alguna proposta, no, Aina?
Sí, últimes hores per fer-ho. Prioritzarem l'ordre d'arribada, el correu ignorants@catradio.cat, WhatsApp 667-220-148 i a les xarxes socials.
Entrem al pou i què hi trobem?
Doncs mira, una pregunta relacionada amb un dels programes més exitosos de 3CAT, El Foraster, amb sí. Quim Masferrer. És una pregunta de la Maria de Sabadell.
Que vostès que vau dir que farien el programa del Foraster al mes de setembre.
Sí, em sembla
que
ho van
dir. No sé ni quin dia, ni si ho faran a Tele3, ni a quina hora.
A veure si algú ens orienta.
I acabem a... Fa unes nits, el Jordi d'Igualada ens va fer aquesta pregunta.
Mira, voldria saber l'instrument musical, la berra, per què té aquest nom tan desagradable si és un instrument musical?
93207474.
A la segona hora donarem resposta al Jordi d'Igualada.
Home, aquest programa m'agrada, eh? Vinga, 93207474, si algú té una pregunta, una resposta, ara és el millor moment de la nit.
Mercè Aranaga.
Tornar a prendre el meu primer cafè amb els companys de Catalunya Ràdio és com tornar a casa.
Antoni Bassas.
A mi m'agrada quan el Ricard es pregunta alguna cosa en veu alta. Tot allò deriva en un moment nou, inesperat.
Olga Viza.
Sovint, en acomiadar els convidats, el Ricard diu, torni quan vulgui, és casa seva. Doncs d'això es tracta. El Matí de Catalunya Ràdio és casa nostra.
Xavier Graset.
Per estar al cas, el Matí de Catalunya Ràdio és el que faig jo. M'arrenca el dia per estar al cas.
Amb persones així, és molt fàcil fer ràdio.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Estimat Ricard, sempre t'apreciaré.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre, a partir de les 10 del matí, veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera, amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Camí de 3/4, és dimecres, i tenim el Rosa Maria en ruta. Bona nit. Rosa Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Ai, perdó, Ramon Maria, perdona, perdona.
Ara sí.
Tu ho diràs, benvingut. Sí, sí.
Bona nit, Xavier.
A veure.
Mira, us estudis el primer cop que truco, estic un dia, i estava escoltant una senyora que preguntava si algun que realment era la temporada.
Sí, del búnquer.
Sí. I justament la setmana passada, crec que diguéssim jo, divendres, el meu amic em va dir que anava a dir que a un programa de búnquer, diu que diu, sort que hi vaig, diu, perquè l'última temporada.
O sigui que ja tenim dues persones, dos oients, que confirmeu això.
Sí, sí, sí. Se creu que és un bon programa, però bueno, tot té un començament i un final.
A veure si podem confirmar-ho amb el Peyu mateix, si ens estigués escoltant.
Aviam.
D'acord, Ramon Maria, alguna cosa més?
No, res més, només era això.
Gràcies i bona ruta.
Bona nit.
Adéu, bona nit. Teníem ara Mollet, Rosa Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Sí, jo volia dir que quan anuncieu el programa es diu de diumenge a dijous de 12 a 2.
Sí.
I el diumenge no és de 12 a 2, és de 1 a 3.
Tota la raó.
Aleshores, volia dir, la pregunta és que s'informa, vull dir, que no està bé.
Sap què passa, Rosa Maria? Vol que sí. L'expliqui? Es fa molt llarga la falca, si has de dir, però els diumenges comença a la 1. I llavors contem que amb trucades com la seva ens ajuda per divulgar-ho. Però per fer el ritme del que és el missatge publicitari més ajustat, ens ho saltem. S'entén, això? S'entén.
Sí, ja dic això perquè la informació no està ben feta, per
no,
mi, eh?
Que no és completa, no és completa.
Oh, que es diu de diumenge a dijous, sí. De 12 a 2.
I hauríem de dir...
I hauria d'aclarir que de diumenge a dilluns és de 1 a 3.
Hauríem de dir, però el diumenge va de 1 a 3. I no ho diem per no fer-ho tan llarg.
Bueno, això estaria bé, aclarir-ho.
Per això va bé la seva trucada, repeteixo.
D'acord. Doncs, bueno, molt bona nit i molt bon programa, eh?
Igualment, igualment.
Jo segueixo sempre.
Està molt bé, gràcies, Rosa Maria. Això és el que té
d'interessant
en aquest programa, no? Que t'ajuden els oients. Escolta'm, cadascú té la seva interpretació. Fem una prova. Anem a Reus. Magda, bona nit.
Bona nit. Mira, la primera cosa que et vull dir és que, bueno, felicitat pel programa, com sempre.
Gràcies.
Però fa un any que ja t'ho vaig corregir, això. Vas dir l'altre dia, el 23, Festa Major de Tarragona, Santa Tecla. El 24, la Mercè, i és veritat. Però és que el 25 és Festa Major de Reus.
Ostres, és veritat.
I també hi som al món.
És veritat que m'ho vas dir, jo m'ha tornat a passar. M'ha tornat
sí,
a passar.
Sí, fa un any.
Fa un any.
Aleshores, una pregunta i un comentari.
A veure.
La pregunta és si podries entrevistar el prior de Montserrat o algú doncs, que pogués opinar, que ens pogués explicar una mica com està l'escolania, l'escola Cantorum, al començar el nou curs.
Ah, molt bé. Doncs prenem nota, Magda.
I la tercera cosa és una opinió. A veure, jo la pederàstia l'avorreixo, l'odio, de tot, vingui d'allà en vingui, sigui d'on sigui. La que més és la pròpia família, igual que tot, i la de la part de l'església. Però hi ha una cosa que trobo molt desagradable. Per exemple, aquest dia s'està parlant d'un entrenador que l'han agafat per pederàstia, altres dies d'altres, monitors, empresari, el que sigui. I diuen a Lleida, a Sevilla, allà en sigui. Mai saps cap nom. Aleshores, quan se tracta de l'església, noms i cognoms en persones que inclús ja estan mortes. A mi no em sembla que es tracti a tothom de la mateixa manera. O es diuen noms de tothom o de ningú. No estic dient que s'hagin de dir els noms. El que passa que o tots o ningú.
L'entenem molt bé, Magda, l'entenem molt bé.
Doncs... I un altre petit comentari. Això és arrel del que ara parlava de la Creu Roja, que quan hi va haver Ucraïna no hi havia cap problema, però tothom volia acollir. I amb els que venen del sud, de l'Àfrica o d'allà on sigui, sí. La diferència està en que Ucraïna és Europa i són blancs i els altres no ho són.
D'acord, Magda.
Bona nit.
Que tingui bona nit.
Igualment.
Per cert, li puc preguntar una cosa? Magda, li puc fer una pregunta?
Si la puc contestar, sí.
El tema de les rates. Vostè fa molt que no veu una rata, té la sort...
Sí, i que duri.
I que duri, eh? Doncs ara ens hi endinsem per uns instants.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.
Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
És Paquita del Barrio i la rata de dos pates, considerada un himne de la dona ofesa, ferida, i que ha inspirat artistes com Shakira. Però el que ens interessa en aquest cas no és el gènere humà, sinó el dels múrits, els rosegadors, aquests. Mira'l, mira'l. Les rates, les que no solen agradar a ningú, les que generen pànic i que fan que gastem milions per lluitar contra elles. Es veu que aquest dimecres 18 arrenca a Nova York la primera cimera nacional de la guerra contra les rates. I Francesc Garriga,
La Cimera Nacional sobre Rates Urbanes és la primera cita d'aquest tipus que impulsa el polèmic alcalde de Nova York, Eric Adams. L'alcalde ha fet bandera de la lluita contra les rates, que tan habitual és trobar-se pels carrers de la ciutat. Ara fa més d'un any, el consistori va crear el càrrec de responsable antirrates. De fet, el càrrec és de czar antirrates, així es diuen aquesta mena de càrrecs. L'objectiu era lluitar contra la presència de les rates als carrers. A la roda de premsa de presentació d'aquest càrrec es van fer afirmacions que ratllaven el surrealisme. Es va arribar a dir que les rates odiaran aquesta compareixença o les rates es pensen que governen aquesta ciutat, però la governem nosaltres, els humans. Bé, doncs amb aquest panorama la ciutat inaugura aquesta cita de dos dies, la Cimera Nacional, i vindran experts d'institucions acadèmiques, gestors municipals de plagues i altres professionals que es trobaran aquí a Nova York i que vindran de tot el país. Ens expliquen que vindran de Boston, de Los Angeles o també de Nova Orleans. Nova York fins aquest any no tenia, per exemple, contenidors d'escombraries. Les deixalles es deixaven acumulades al carrer i el camió de les escombraries les passava a recollir a la nit. Això resultava, segons els experts, un bufet lliure per les rates que així podien créixer i viure com si fossin les reines de la ciutat. Ara això s'està canviant i comencen a haver-hi ja contenidors a la ciutat. Segons l'últim estudi seriós, la ciutat amb més rates dels Estats Units és un any més Chicago. Nova York, qui sap si gràcies a les noves pràctiques, ha perdut una posició i cedeix a Los Angeles la segona plaça. Nova York és tercera i Washington és la quarta classificada. Jo que visc en aquesta última ciutat, us puc garantir que trobar-te rates pel carrer és pràcticament una activitat diària diverses vegades.
No agrada. Nosaltres a la nit també compleguem de tant en tant amb veus cada una. Un dia vaig pensar, dic, sembla un conill, això. Francesc Garriga, moltes gràcies. No sé com ho valoren dos especialistes, com Rubén Bueno, doctor en Ciències Biològiques, especialista en control de plagues i director tècnic de Rentokil, Initial i de Loquimia, que són empreses líders en matèria de sanitat ambiental arreu d'Espanya. Rubén, bona nit i moltes gràcies.
Què tal? Molt bona nit.
També tenim Andreu García, que és vicepresident i portaveu d'ADPAP, que és l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Andreu, bona nit també i benvingut.
Bona nit, gràcies.
Què en penseu d'aquesta primera cimera nacional de la guerra contra les rates? Té sentit?
Bé, òbviament té sentit perquè és una problemàtica real i que cada vegada va a més. I és important comptar amb els especialistes per a poder donar solució.
Sí, bueno, i a més tenint en compte que la guerra contra les rates no únicament va dirigida per la problemàtica que suposen a nivell del fàstic que generen a la ciutadania, sinó de totes les implicacions sanitàries que tenen les rates i el seu possible impacte sobre la ciutadania.
Hi hauria d'haver una cimera de rates aquí, també?
Una cimera de rates com a organisme superhabitual, no?, en totes les ciutats d'Europa, sempre està bé, especialment si li preguntes als especialistes que treballem dia a dia, no?, en aquest tema, no? Estaria bé per atindre un lloc de reunió, de comentar experiències, de també reptes que tenim en el control, perquè és veritat que tenim molts reptes, però no per una situació crítica com, per exemple, estem veient en aquestes ciutats de Nord-Amèrica.
Per tant, va més, però no és crític, seria això?
Exacte. En principi, no estem vivint una situació crítica, sí que tenim reptes, per exemple, amb els productes que emprem fonamentalment per al control, els productes que anomenem anticoagulants, perquè està detectant-se un increment de la resistència d'aquests productes. Per tant, necessitem eines ben efectives per a fer el control d'aquestes poblacions. I també l'impacte sanitari que comentava Andreu. Cada vegada estem analitzant més malalties que provenen del món animal, arrossegadors entre ells, que anomenem zoonosis, i que poden passar també a l'ésser humà.
Un dels motius per als que potser no tenim una situació crítica aquí a la nostra regió és també perquè el sector està sofrint una forta professionalització, no? Les empreses que estan associades a ADPAP ho fan notar, que cada cop estem més actualitzats, som més professionals, cada cop el sector està més farcit de biòlegs, ambientòlegs, veterinaris, que ajuden a créixer la qualitat dels serveis per a combatir coses com el que comentava Rubén de, bueno, pues, aparició de resistències, que ens hem d'adaptar, ja no es tracta sols de matar rates, sinó de controlar poblacions d'una forma adequada.
La situació no és crítica, dieu, però va més. Per què?
Pues va més per diferents factors. És multicausal, com diem habitualment. Un d'ells és la correcta gestió de residus urbans i que tenim ciutats cada vegada més grans, més població humana i, per tant, més residus que poden ser aprofitats per aquestes poblacions d'arrossegadors comensals que s'acosten a nosaltres perquè tenen un benefici sobretot alimentari, també de refugi. Per tant, les ciutats, per la seva definició, són llocs perfectes i més si van creixent i més si no fem una correcta gestió de residus per a que puguen proliferar a banda de temes concrets, com problemes amb alguns productes que emprem per al control i situacions molt particulars que podem trobar als ecosistemes urbans.
A més, també cal pensar sempre, fiquem el mateix exemple, les rates són animals que es coneix com sinantròpics. El que significa això és que aprofiten el creixement poblacional humà i les dinàmiques humanes per a créixer elles també. Un cas molt clar el tenim a la xarxa clavegram, no? Les ciutats van creixent, com deia el Rubén, creix el clavegram, hem de construir sistemes de clavegram per a la gestió dels nostres residus, i elles aprofiten aquesta xarxa, per exemple, per a proliferar i per a moure's per allà. Aleshores, clar, van associades a nosaltres, no? I també el tema dels productes que fem servir, doncs que també cada cop estan havent més restriccions, ja no sols per les resistències paregudes, sinó també perquè hi ha restriccions a nivell legislatiu, una mica per protegir també el medi ambient. Per tant, també els professionals del sector hem d'estar tota l'estona reinventant-nos, no? De cara a veure com podem seguir controlant poblacions amb les eines que ens van quedant.
Quina és la principal necessitat o urgència que reclameu ara per ara?
Probablement la principal necessitat és, com sempre amb aquestes coses, no?, poder invertir els recursos necessaris, no? N'hi ha que treballar a nivell preventiu en el control d'aquests rosegadors. N'hi ha que dir que a l'ecosistema urbà no tenen depredadors, els rosegadors. Per tant, és el nostre paper, no?, fer aquest control, avançar-nos als problemes, tractar de reduir l'ús de productes químics i, per tant, necessitem noves tecnologies, noves trampes en les que estem treballant per al monitoratge de rosegadors abans de que generen problemes. Per tant, inversió i innovació són uns dels principals elements que necessitem per a donar un impuls a la lluita frente als rosegadors.
Vull reforçar la idea des d'ADEPAP, com a una associació que representa una quantitat nombrosa d'empreses aquí a Catalunya. És molt important, no?, reforçar aquesta idea de que l'administració pública cal que prengui mesures en matèria de recursos i de destinar recursos necessaris per a aquest combat, no? Això es veu en alguns municipis, sí que estan prenent bona nota i estan apostant per serveis de qualitat amb uns recursos adequats, i esperem que pront els altres segueixin aquesta línia.
I a nivell domèstic, a nivell individual, què podem fer els ciutadans?
A nivell domèstic és una miqueta seguir els codis de bones pràctiques que estem dient per a la gestió de residus, ficar-li dificultats als rosegadors per a que puguen entrar als nostres domicilis, eixa hermeticitat que treballem molt també des del control de plagues per a que no siga senzill per als rosegadors entrar, instal·lar-se i, per tant, generar problemes. I després tenen unes ferramentes dins de l'àmbit domèstic, les persones no professionals, que són alguns productes d'ús no professional que poden adquirir, que per a situacions molt puntuals poden fer ús, però si la situació ja comença a complicar-se, el consell és comptar amb professionals especialitzats per a poder fer un control ràpid de les poblacions.
Al cap i a la fi, el que necessitem és ficar-ho complicat, que ho tinguin complicat per a niuar, per a proliferar, i nosaltres, ja sigui a nivell d'assessorament o a nivell d'execució de tasques de control directament, doncs també estem en ADEPAP per ajudar a la ciutadania i a qualsevol manera que sigui.
No heu dit res de la pujada de temperatures. No sé si incrementa el nombre de rosegadors.
És veritat que el canvi climàtic està darrere de molts problemes que tenim amb les plagues. També és cert que la vinculació és més directa amb les plagues d'insectes que de mamífers, per una raó clara, i és que els insectes no poden regular la seva temperatura. Per tant, xicotets increments de temperatura a l'ambient tenen un impacte molt ràpid i molt fort en la biologia d'aquests insectes. És diferent en el cas de mamífers, com en el cas dels rosegadors, però sí que sabem, en principi, activa més el metabolisme d'aquests animals, dels rosegadors, i, per tant, sí que hi ha una tendència que tinguem més problemes degut al canvi climàtic en un futur proper.
Per tant, una conclusió seria que el problema de les rates va més, però que no és una situació crítica i que de moment no hi ha l'urgència de fer una cimera de rates?
Exacte, és un bon resum. N'hi ha que continuar amb molt esforç dins de la vigilància i control de rosegadors urbans, les recerques que s'estan fent per a tractar de tindre una informació més real de la problemàtica sanitària dels rosegadors, perquè, per exemple, la rata negra va tindre un paper fonamental durant l'edat mitjana en la transmissió de la pesta negra, que probablement sonarà als oients també, no? Perquè són d'aixes malalties que de repent poden aparèixer Ara estem veient unes altres, no tan crítiques, per supost, que també pot afectar a la salut pública i, per tant, hem de treballar contínuament en el seu control.
Sí, sí, sí que coincideix que no tenim una situació crítica, però sí que, bueno, jo el temps que porto en aquest sector, que ja són uns quants anys, no tenim una situació crítica, però precisament perquè estem fent una tasca, els professionals del sector, de vigilància i de control i de conscienciació de la ciutadania i de les administracions, i aquesta tasca deu continuar, i però bueno, si aconseguim mantenir-ho o millorar inclús la situació actual.
Doncs abans d'acomiadar-nos, una curiositat. Les rates, és veritat que abandonen el vaixell quan s'enfonsa, que són les primeres de tocar el dos?
Podria ser perfectament, perquè sempre van per davant de la resta, incloent els humans en moltes situacions. Per tant, sí que quadraria aquesta afirmació.
Esperem no tenir que comprovar-ho mai, la veritat.
Andreu García, Rubén Bueno, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i doncs fins a la propera, que diuen.
Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies a tu, bona nit. Maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.